la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 118 des dels nostres inicis i primera d'aquesta quarta temporada. El que en resta d'hora per estar plegats parlant de cinema i escoltant les seves bandes sonores. El món del cel·luloide ens ha deixat grans obres mestres que perduren des dels inicis del setè art. Les trobarem en totes les èpoques, des del cinema mut, passant per l'època daurada de Hollywood, fins a arribar a l'actualitat. És per això que avui, per tal de celebrar l'inici de la quarta temporada de La Llanterna Màgica, hem volgut fer menció d'algunes d'elles. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Fetes les presentacions, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
El més complicat de fer una llista és que sempre ens deixem alguna cosa fora. En aquest cas, alguna pel·lícula que algú de vosaltres considera imperdible i que en aquest primer programa dels clàssics imprescindibles no hi sigui. És per això que, de tant en tant, ens dedicarem a elaborar algun llistat de les més velletes del setè art, si em permeteu aquest qualificatiu. L'any 1927, el director austríac Fritz Lang va estrenar Metrópolis, una cinta que pot ser considerada com a referent de l'expressionisme cinematogràfic alemany, una història que reflecteix l'ambient turbulent de l'Europa de l'època. És per això que la UNESCO la va considerar com Memòria del Món, un distintiu adjudicat a només quatre pel·lícules: la història de la banda de Kelly, de 1906, El Mago de Oz, de 1939, Los Olvidados, de 1950 i Metrópolis. Ens parla del conflicte de classes que es desenvolupa en un futur distòpic de l'any 2026, 100 anys després del seu rodatge, sent la pel·lícula més cara fins a aquell moment, costant l'equivalent a 1,2 milions de dòlars de 1927. Per la seva temàtica universal i imperible, ja l'hem de considerar un dels grans clàssics del cinema, però la seva magistral factura tècnica, la seva fotografia, la majestuositat dels seus decorats i, en general, la capacitat de realitzar una producció d'aquestes considerables dimensions en els inicis de la història del cinema és el que veritablement la fan destacar per sobre de la resta. Poques personalitats del món del cinema ens poden venir al cap que siguin més clàssiques i descarades que Charles Chaplin. L'any 1936, l'anglès va dirigir i protagonitzar Tiempos Modernos, una pel·lícula que recrea les condicions de treball dels obrers d'una cadena de muntatge d'una fàbrica durant la crisi de 1929. Es comenta que Tiempos Modernos va ser la darrera gran pel·lícula muda de Hollywood. Es va rodar 8 anys després de l'inici comercial del cinema sonor. Tampoc és exactament així, perquè el film tenia alguns efectes sonors i fins i tot una escena on Chaplin canta. Tiempos Modernos és la demostració del gran talent del cineasta que, a més de dirigir-la i ser el protagonista, és l'autor de la banda sonora i el guió. Aquesta obra mestra era una crítica a la industrialització i al taylorisme, sistema de treball i dels temps d'execució del mateix, que segueix els principis senyalats per l'enginyer i economista nord-americà Frederick Taylor. Tot i ser una sàtira, és una cinta tremendament entretinguda i divertida en plena crisi del capitalisme, quan els treballadors vivien un procés d'alienació absoluta. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. En un temps on encara respectaven els títols de les pel·lícules a l'hora de traduir-los a altres idiomes, Orson Welles realitzava Ciudadano Kane. El cineasta es va convertir, gràcies a aquesta producció, en una de les majors personalitats de la història del cinema. Es va encarregar d'escriure, dirigir, protagonitzar i produir una de les grans obres mestres indiscutibles del cel·luloide amb només 26 anys, i sent la seva òpera prima. Amb aquesta edat, Welles ja havia triomfat en el teatre i en el mitjà radiofònic amb la seva mítica locució de La guerra de los mundos. El creador de la banda sonora original del film va ser el compositor novaiorquès Bernard Herrmann, que va debutar en el món del cinema amb aquesta partitura i que el va fer mereixedor d'una nominació en els Premis Oscar de 1942. El compositor, nascut l'any 1911 i mort l'any 1975, va disposar de 3 mesos per escriure la partitura i algunes escenes van ser muntades en funció de la música, i no al contrari, procés poc usual. D'aquesta forma s'aconsegueix una sincronia gairebé perfecta entre la música i l'acció. La cinta va ser nominada a 9 premis de l'Acadèmia, però només va aconseguir endur-se una estatueta en la categoria de millor guió original per Mankiewicz i el propi Welles.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
En aquesta selecció dels clàssics imprescindibles no podia faltar un musical. És per això que m'ha escollit a Cantando bajo la lluvia, film dirigit per Stanley Donen i Gene Kelly i protagonitzat per aquest darrer, juntament amb Debbie Reynolds i Donal O'Connor. La cinta recollia la tradició dels musicals de Broadway i portava la fórmula al format cinematogràfic, l'espectacularitat dels números musicals, la precisió de les coreografies i escenes com la del ball de Kelly que dona nom a la pel·lícula van propiciar un autèntic èxit de taquilla i la transformació de l'obra en una de les grans icones del cinema musical. Cantando bajo la lluvia, escrita per Betty Condem, una dona guionista en aquella època era digna d'admiració, i Adolf Green, explica amb molt d'humor aquesta transició que canviarà la forma de veure pel·lícules per sempre, i ho fa amb molta autocrítica, parodiant i ridiculitzant la malaptesa amb la que els estudis cinematogràfics més importants de Hollywood utilitzaven les noves tècniques sonores. Una obra mestra farcida de cançons, números musicals multitudinaris, decorats impossibles i colors fantàstics, acompanyada de música meravellosa i cançons inoblidables que els seus protagonistes interpreten com ningú.
I'm singing in the rain, you're singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
A Confaldas i a Lo Loco, Billy Wilder, director, guionista i productor de la cinta, ens explica la història de dos músics que es veuen immersos en una desbaratada fugida després de ser testimonis d'un crim mafiós. Fugida on coneixen a Sugar Cane, interpretada per Marilyn Monroe, de la que els dos amics s'enamoren. Amb un repartiment on destaquen els tres actors protagonistes, Marilyn Monroe, Tony Curtis i Jack Lemmon, Wilder aconsegueix crear una perfecta màquina de fer riure. La famosa matança de Sant Valentín que va succeir a Chicago l'any 1929, ordenada pel famós gàngster Al Capone, serveix com a punt de partida d'aquesta comèdia musical. A la seva banda sonora, creació d'Adolf Dodge, podem escoltar una sèrie de populars cançons com Sugar Blues o Sweet Georgia Brown, interpretades per Marilyn, sense oblidar la per tots coneguda I Wanna Be Loved By You.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Psicosis, tot i no ser la pel·lícula més representativa de Hitchcock, possiblement sigui la més reconeguda i la que més ha calat entre la cultura popular. Ha de ser especialment difícil trobar algú que no sàpiga el títol de la cinta després de visionar l'escena de la dutxa i escoltar el llegendari motiu musical que l'acompanya. Era a finals de 1959 quan Sir Alfred Hitchcock es va fixar en una novel·la en aquells moments desconeguda de Robert Bloch que li va suggerir una pel·lícula. Fins aquell moment, el cinema de Hitchcock s'havia caracteritzat perquè el director defenia que l'espectador sempre havia de saber, havia d'obtenir la informació completa del que estava veient en pantalla, havia de conèixer tots els elements de la trama i precisament en això consistia el suspens de la pel·lícula, en què l'espectador sap el que els protagonistes no saben. Però amb Psicosi, l'anomenat mag del suspens va reinventar el gènere de terror. L'aposta és exactament la contrària. El cineasta no comparteix amb l'espectador tota la informació, només la que ell selecciona en comptagotes. I és que, tal i com havien començat a fer els realitzadors francesos de la Nouvelle Vague aquell mateix any, el britànic aposta per la subjectivitat de la posada en escena, en oposició a la suposada objectivitat que caracteritzava el cinema clàssic.
Thank you.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
La representació espanyola en aquest llistat dels grans clàssics la trobem a Viridiana, de Luis Buñuel, el més descarat i genial dels realitzadors del nostre país. Després de diversos anys en l'exili a Mèxic i França, Buñuel tornava l'any 1961 a Espanya per rodar aquesta pel·lícula basada en la novel·la Alma de Benito Pérez Galdós. Explica la història de Viridiana, a la que dona vida Sílvia Pinal, una novícia que ha de deixar el convent per visitar el seu tiet Don Jaime, interpretat per Fernando Rey. Aquest, influït per la semblança de la seva neboda amb la seva difunta esposa, intentarà aprofitar-se d'ella. La cinta va rebre la Palma d'Or en el Festival de Cannes d'aquest any, guardó compartit amb una llarga ausència del director francès Henri Colpi. Després d'unes crítiques rebudes des de la Ciutat del Vaticà, el film va ser immediatament prohibit a Espanya i Itàlia, estrenant-se l'any 1977, després de la mort de Franco. Tot i que la banda sonora de Viridiana consta de només 4 temes musicals, és digne de menció que 3 dels 4 fossin peces musicals cèlebres dels famosos compositors Händel, Bach i Mozart.
Aleluya, 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 aleluya.
Lawrence d'Aràbia representa per a milions de cinèfils de tot el món el cinema en la seva màxima expressió. El cinema com a espectacle definitiu i al mateix temps com art propi dels grans artistes i dels grans autors. Nombrosos directors moderns han descobert la seva vocació veient la cinta de David Lean, entre ells Spielberg i Scorsese. 5 anys després del seu anterior projecte i amb una durada de gairebé 4 hores, la pel·lícula està plena d'imatges inoblidables, una meravellosa col·lecció de moments memorables i una espectacular interpretació que va convertir en una estrella a Peter O'Toole. El francès Maurice Jarre, autor de la magistral banda sonora de Lawrence d'Aràbia, no va ser la primera elecció de Sam Spiegel, productor de la pel·lícula, però va ser el que finalment va rebre l'encàrrec de compondre una partitura orquestral de 2 hores de durada en 6 setmanes. El resultat és una música orgànica i paisatgística que adquireix un gran protagonisme a l'hora de reivindicar certes emocions aconseguides al llarg del metratge. És apassionada, capaç de reflectir la barbàrie i de retratar la complexa i inquietant personalitat del protagonista. El Padrino està considerada per dret propi com una de les millors pel·lícules clàssiques de tots els temps, Marlon Brando és possiblement el seu major atractiu. Des de la seva estrena, el film de Coppola s'ha definit com a immortal. El que pocs saben és que tant Mario Puzo, escriptor de la novel·la on està basada la pel·lícula, com Francis Ford Coppola van tirar endavant el projecte per una pressant necessitat econòmica. Coppola en aquells moments només tenia 30 anys i els seus antecedents en la indústria no havien estat del tot convincents. L'única referència favorable havia estat l'obtenció d'un premi Oscar per la seva feina com a guionista a Patton, una de les 7 estatuetes que va guanyar la producció de Franklin J. Schaffner. Són molts els elements que han convertit El Padrino en una autèntica llegenda, des de l'obscura fotografia de Gordon Willis passant per la gran figura de Marlon Brando, el descobriment d'Al Pacino i James Caan. El compositor de la banda sonora, Nino Rota, no va ser escollit pel seu gran prestigi internacional ni pel seu treball amb Federico Fellini. Es buscava reflectir de la manera més realista possible l'herència italiana als Estats Units, cosa que va aconseguir de forma magistral la partitura del músic.
Thank you.
La llanterna màgica.
Kubrick no sabia explicar per què es va sentir tan atret per la novel·la de William M. Thackeray. Només va saber que era brillant i que es mereixia ser portada a la gran pantalla. Després de l'èxit de 2001, Una odissea de l'espacio i La naranja mecànica, no va tenir cap problema per finançar Barry Lyndon, la seva propera producció. El resultat és, sens cap mena de dubte, el film més perfecte de tota la seva filmografia i també el més oblidat. A Barry Lyndon, Kubrick continua parlant de l'esdevenir de l'ésser humà més centrat en sentir-se superior als seus congèneres que en construir un futur comú. El paper de les institucions, les ànsies de poder que ens fan perdre l'oremus de la felicitat, l'interès que ens rodeja i ens empenya a donar passes en fals, tot torna a tractar-se en el seu desè treball. Sexe i poder enquadrats a la perfecció i Ryan O'Neill transmetent una dolçor de la que ben aviat privarà el seu personatge. La música que conté la pel·lícula adquireix un protagonisme com a molt poques, fins al punt de que moltes escenes que podrien resultar fredes funcionen gràcies a la música. L'adequació de la banda sonora és encara més astoradora, tenint en compte que no es va composar res expressament per la pel·lícula, sinó que, un cop més, s'utilitza la música clàssica. El propi Kubrick va declarar que cap músic podria estar a l'alçada de Mozart o Beethoven.
Thank you.
Apocalypse Now és una d'aquestes pel·lícules que difícilment podran repetir-se en algun moment de la nostra història. Qualsevol qualificatiu que utilitzem amb ella resultarà injust e imprecís per descriure-la, ja que transcendeix l'àmbit del cinema, l'art o la indústria per convertir-se en una obra de culte que ens parla sobre la condició humana. Apocalypse Now està ambientada en plena guerra de Vietnam i relata la missió que se li encarrega al capità Wheeler d'anar riu amunt a trobar-se en Kurth, un coronel de l'exèrcit dels Estats Units que ha embogit i ha decidit fer la guerra pel seu compte. La història està basada en el llibre de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, una obra que relata l'aventura d'un mariner pel riu Congo a la cerca de Kurth, al cap d'una explotació de marfil que ha perdut el cap. Coppola, que havia intentat rodar la història l'any 1969, abans del Padrino, va pensar que seria una bona idea ambientar la història en la guerra de Vietnam i representant la figura de Kurth a un desertor de l'exèrcit americà. Això li va permetre al director explorar els límits de la moral i la ètica en una guerra, així com aprofundir en la psique d'un home pertorbat pels horrors de la mateixa i tractar d'esbrinar com havia arribat fins a aquell punt.
Thank you.
Pulp Fiction ha estat, sens dubte, la gran obra mestra de Quentin Tarantino. Després del seu pas per Europa, en Reservoir Dogs, la seva òpera prima, i l'èxit creixent del seu debut, el director es va anar trobant cada vegada més a gust, allunyat de l'ambient de Hollywood. El jove cineasta necessitava demostrar que la seva carrera tot just acabava de començar. Gràcies a un contracte de $900,000 amb TriStar per escriure el guió del seu nou treball, Tarantino es va establir a Amsterdam, on es va recloure durant un temps per concentrar-se en l'escriptura del guió de Pulp Fiction. Després de donar una ullada al primer esborrany de la història, els executius de TriStar van rebutjar el guió, al·legant que no mantenia l'estil del director. Curiosament, els distribuïdors de Reservoir Dogs, els germans Weinstein, no van dubtar que Pulp Fiction seria un èxit i Miramax es va fer càrrec de la producció del film. No cal dir que la recuperació d'un John Travolta oblidat pel cinema és obra de Tarantino, però en general la pel·lícula compta amb un repartiment excel·lent, des d'un Bruce Willis memorable a una fascinant Uma Thurman o a un loquaç evangèlic i despietat Samuel L. Jackson. Ha arribat el moment de deixar-ho per avui. Fins aquí la primera edició de la quarta temporada de La Llanterna Màgica. Un cop més, us donem les gràcies per la vostra atenció. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.